Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que t'ajuda amb els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Cada dimarts i dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la!
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça l'ha decidit Alonso, capaç del millor i del pitjor en aquest inici de temporada, capaç d'enamorar els seus aficionats guanyant els primers 5 partits de manera consecutiva, perdre'n 5 més, derrotar Olympiacos i Bilbao per després perdre a casa contra l'Anadolu Efes. Doncs després d'aquesta muntanya russa de sensacions, ahir el Barça va mostrar de nou la millor de les seves cares. Ahir l'equip de Cito Alonso es va donar un bany de confiança guanyant un d'aquells partits que poden marcar el transcurs d'una temporada. Ahir al Wizzing Center de Madrid, el Barça va ser capaç de doblegar el Real Madrid per un ajustat 80-84. No hi ha millor partit, millor escenari, ni millor victòria per fer créixer aquest equip que la d'ahir a la capital d'Espanya. La victòria d'ahir pot marcar un punt d'inflexió. Cito Alonso.
Es que lo pensaba también cuando ganamos de 20 al Panathinaikos, lo pensaba cuando venimos de esa falta de identidad en los partidos que perdimos seguidos cuando ganamos de 20 a Olympiacos, lo pensaba después de ganar, como se ha demostrado que no es fácil ganar en Bilbao, ¿no? Y lo pensaba, pero yo creo que es una cosa de trabajo. Todo el mundo tiene que acoplarse a las nuevas situaciones, pero no tiene nada que ver con la agresividad, eso. La agresividad cada uno la pone cuando quiere y nosotros deberíamos ponerla siempre.
Doncs aquest nou Barça de Cito Alonso i Nacho Rodríguez ja ens ha demostrat, de fet, en aquest inici de curs, del que és capaç de fer. Ho va fer contra el Panathinaikos, contra l'Olympiacos, i ahir ho va repetir a la pista del Madrid. Aquest Barça ens ha demostrat que a curt i llarg termini pot donar moltes alegries a l'afició, però abans cal que trobi la regularitat que els falta en aquest inici de curs i esperar que la gran victòria d'ahir no se'ls pugi al cap, com avisava divendres passat Pau Ribas als micròfons del Bàsquet al dia. En tot cas, veurem quin Barça ens trobem a partir d'ara, en una setmana en la que els homes de Cito Alonso els espera una doble jornada a la Eurolliga. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el primer clàssic de la temporada es va decidir ahir en els darrers instants de partit. Tomàs Hertel va anotar la cistella definitiva a pocs segons del final, però prèviament Adrian Mormann amb 19 punts, 5 rebots, 22 de valoració. Rakim Sanders amb 13 punts, 5 rebots, 3 pilotes recuperades per un 15 de valoració. Serafin amb 15 punts. O Ante Tomic amb 7 punts, 6 rebots, 3 assistències per un 16 de valoració van ajudar a mantenir l'equip a flotació. Del partit d'ahir, Cito Alonso destaca el caràcter i la determinació que van mostrar els seus jugadors.
La aceptación del equipo, de que tiene que tener una identidad en cuanto a carácter, es decir, porque si no, todo lo que hagamos a nivel táctico, técnico, pierde todo tipo de sentido, ¿no? No tiene nada que hacer el equipo si no tiene esa identidad de luchar los balones, luchar los rebotes, ¿no? Carácter, ¿no? Y segundo, yo creo que es muy importante la determinación que han tenido en los momentos importantes y duros del partido. Y esto se hace cuando el bloque está compacto y está consistente, aunque no esté regular, tiene una dosis de una coraza fuerte mental que hoy lo ha demostrado después de venir de un disgusto grande para nosotros, no por la derrota, sino por la forma, y jugar contra un rival, pues, bueno, invicto en Liga Andesa.
Juan Carlos Navarro, micrófonos de Movistar Plus.
Sí, sí, la verdad es que veníamos de un momento complicado y yo creo que hoy hemos jugado mejor que ellos. En el segundo cuarto han vivido del tiro libre, pero hemos estado muy concentrados y al final hemos sacado un partido que nos viene muy bien y aparte en un clásico como este.
Igualadísimo hasta el final, eso sí.
Sí, no es fácil ganar ningún partido y menos aquí. Pero la verdad es que hemos tenido mucha cabeza al final y ya te digo, yo creo que som merecedors del partido.
Enhorabuena, muchas gracias.
I això deia Pau Ribas després del 80-84 d'ahir a la pista del Real Madrid.
Necesitábamos un partido así, sabíamos que iba a ser complicado, que hasta el final no se decidiría el partido. Creo que hemos hecho un gran trabajo los 40 minutos, todo el equipo, todos los jugadores, y creo que nos merecíamos una victoria así después de, bueno, de tener algunas derrotas trabajando bien y entrenando bien, y que en el partido pues no nos ha salido mal. Creo que el equipo se ha reivindicado, ¿no? Bueno, creo que el equipo hoy ha hecho un esfuerzo porque, pues, por ejemplo, en mi caso he tenido que jugar de base, Adam ha jugado de escolta, varios jugadores pues han tenido que jugar a posiciones diferentes a las habituales y, bueno, en un partido muy complicado, ¿no? Creo que hemos hecho un buen trabajo, siempre buscando pues lo que era beneficioso para el equipo en todo momento, buena defensa, buscar la mejor opción en ataque, y yo creo que ha sido una de las claves, ¿no? Que los jugadores estaban pues comprometidos con el partido, con las órdenes del entrenador, aunque fuesen difíciles de cumplir por estar pues no tan acostumbrados, ¿no? Bueno, ahora estamos contentos con moral, con mentalidad, pero bueno, hay que aprender, ¿no? Sabemos que después de buenas victorias pues hemos perdido partidos en casa incluso, y hay que aprender de eso. Hay un partido complicado fuera de casa en Euroliga, que ganarlo nos ayudaría mucho a subir la moral y la clasificación en Euroliga, y después dos partidos en casa contra Valencia, que bueno, hay que volver a ganar en casa como sea.
Y del Madrid, Lasso, que reconocía que el pitjor de tot ahí, el resultat.
Hoy no es de los días que me voy muy, muy cabreado. Me voy cabreado y jodido por perder, eso seguro. Pero también creo que hemos hecho cosas bien y cosas que tenemos que mejorar y que nos valen de cara al futuro, ¿no? Bueno, la entrada de un jugador nuevo, el cómo adaptarnos a esa situación. Bueno, en líneas generales ha habido bastantes cosas buenas. Lo peor seguro, el resultado. Pero en ese sentido hay veces que ganas y yo no me voy tan contento, y hay veces que pierdes y intentas ser más positivo, ¿no? Creo que al final pequeños detalles han decidido el partido y esto es algo que también debemos trabajar para corregirlo.
I malgrat sumar tres derrotes al Madrid en els darrers enfrontaments en poc espai de temps, Lasso ahir no es mostrava especialment preocupat per la dinàmica del seu equip.
Y es verdad que empezamos con una racha de victorias muy buena. Habíamos ganado 5 o 6 en Liga Endesa y los 4 primeros de Euroliga. El día del Khimki estuvimos muy cerca de ganar. El día de Tel Aviv estuvimos muy cerca de ganar. Hoy hemos estado cerca de ganar. Yo creo que lo que estamos obligados, y siempre se lo transmito al equipo, es a ser mejor cada día. Estaría preocupado si viera que la gente no trabaja, que... Me preocupan las lesiones, no lo puedo evitar, pero ya está, no me escudo en ellas. Creo que tenemos una gran plantilla, creo que hoy el equipo ha competido muy bien, creo que compitió muy bien en Tel Aviv y creo que el día del Khimki también. Al nivel al que queremos estar como Real Madrid, como equipo, pues sabemos que todavía nos falta mucha mejora, mucho trabajo, porque aspiramos a jugar un montón de partidos.
Doncs el Barça-Lassa, ahir amb aquesta victòria a la pista de la terra rival del Real Madrid, s'adjudica el primer clàssic donant un cop de puny sobre la taula. Per cert, el jugador que es va perdre el clàssic fa 4 partits consecutius que no entra en la convocatòria. És Sasha Bezenkov. Això sí, Sito Alonso parla, i molt bé, del jugador búlgar.
Llevas hasta una semana sin estar en el roster de la plantilla, pero solo puedo decir cosas buenas de él. Trabaja increíble, incluso cuando sabe que no va a estar convocado. Lo he traído cuando no soy partícipe. No traemos nunca jugadores que no están convocados, y lo traigo a él porque es un jugador especial y acabará jugando seguro porque la temporada es muy, muy larga y él hace las cosas muy bien.
Doncs, si més no, sorprèn que un jugador jove, amb futur, que hauria de ser una peça important en aquest nou Barça, de fet, va ser peça important la temporada passada. Bezenkov, doncs, porta 4 partits consecutius sense entrar en la convocatòria de Sito Alonso. Periodista del diari Ara, Àlex Gozalvo. Hola, Àlex, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim cas Bezenkov a Can Barça o no?
No, encara no.
Encara no.
Sí, aquesta... Jo estic d'acord amb Sito. Amb una plantilla tan llarga on tens excedent de jugadors, hi haurà gent que anirà entrant, sortint de les convocatòries. Ara ell confia més en el moment de Morman, que va demostrar a Madrid doncs, que pot ser molt, molt efectiu des de la línia de 3 punts, i Víctor Claver necessita minuts per agafar una mica el ritme que tenen els seus companys. Per tant, és qüestió d'anar a gestionar-ho durant tota la temporada, veure què passa amb les lesions, que segurament també arribaran, i estic convençut que Bezenkov tindrà oportunitats.
Mm-hmm. Què et va semblar el Barça ahir?
Doncs em va agradar. Va ser bastant més, va estar bastant més concentrat i bastant més constant que en d'altres partits. Aquesta temporada sembla que quan millor és el rival, millor fa les coses el Barça-Lassa, perquè els grans partits doncs, han estat contra equips com Atinaicos, Olympiacos o el mateix Real Madrid. I, en canvi, quan jugues contra un adversari teòricament més assequible, més fluix, doncs l'equip no està fent també les coses. Jo el vaig veure endreçat en atac, sabent en cada moment què havia de fer. La recta final del segon quart, on el Real Madrid tenia problemes de faltes a dins i les baixes dels jugadors lesionats, doncs va accentuar molt bé aquesta superioritat interior, però després en altres fases del partit va ser llest per a explotar altres recursos. Si juga Pau Ribas de base i no Presi, doncs això també et dona una seguretat a l'hora de gestionar la pilota i minimitzar riscos.
I això en quina situació deixa Presi?
Doncs aquest sí que s'ha de posar les piles, perquè, clar, en un partit d'aquestes dimensions, jugar tan sols uns segons no el deixen molt bona situació, però crec que també Sito era conscient que aquest era un partit especial, que l'equip havia perdut 6 dels últims 8 partits, que era contra de ter rival, i que una nova derrota podria tenir efectes doncs, difícils de cara a la construcció de l'equip. I ell, per a mi, va fer un partit dels que anomenaríem de play-off, d'obligar una mica la progressió dels jugadors, la progressió de l'equip i centrar-te en com a dia d'avui li pots guanyar al Real Madrid. Crec que superada aquesta dificultat, doncs ara s'ha de continuar centrant en fer evolucionar l'equip, en anar incorporant a Presi, sent-lo més útil, perquè evidentment aquest equip no pot jugar el que queda de temporada sense el seu segon base.
Àlex, si el Barça troba la regularitat que busca, les victòries contra Panathinaikos, contra Olympiacos, la d'ahir a Madrid, a les que tu feies referència, fan cridar l'optimisme?
Sí, sí. Aquest equip té coses bones, el que passa que també té d'altres que són de dolentes o que encara s'han d'ajustar, que automatismes que encara s'han de generar i regularitats que s'han de buscar. L'equip continua tenint problemes, el de la direcció de joc n'és un, el de la regularitat durant els 40 minuts a l'hora de seguir el pla de partit n'és un altre, però a mi és un equip que m'agrada perquè, bueno, escoltàvem ara Pau Ribas explicant la polivalència d'alguns jugadors, la majoria, exceptuant segurament Tomic, Serafini i Presi, exceptuant aquests tres, la resta de jugadors poden ocupar almenys dues posicions. És un equip físic, atlètic, que pot jugar ràpid, i crec que si va solucionant aquestes mancances que a dia d'avui té pel que fa al joc col·lectiu, doncs jo crec que és un equip que ens farà divertir.
Doncs és el que buscava precisament Nacho Rodríguez a l'hora de construir i crear aquest nou Barça-Lassa, aquesta polivalència, la que ara feia referència a l'Àlex Gozalvo. Acabo, Àlex. La victòria d'ahir és una victòria doble. Això que tant ens agrada per als periodistes, eh? És una victòria que pot marcar una temporada, com ho valores?
Sí, jo crec que sí que té un valor gran. A mi m'agrada aquestes fotografies que s'estan fent els jugadors al tren, a l'autobús, després de les victòries, perquè demostren una mica aquesta unitat que hi ha al vestidor, aquestes ganes de que les coses surtin bé. Crec que ara no tens de refiar perquè li has guanyat al Real Madrid, perquè aquesta setmana tens tres compromisos molt difícils i tan aviat estàs a dalt com pots estar baix, però el que sí que canvia és una mica aquesta autoconfiança en què estàs seguint el camí correcte.
Molt bé. Àlex Gazalvo, company del diari Ara, com sempre, ja ho saps, un luxe escoltar-te al Bàsquet al Dia. Una forta abraçada.
Vinga, una abraçada.
I ho deia ara el propi Àlex Gazalvo, el Barça que es prepari perquè a ell i a la resta d'equips d'Euroliga els ve a sobre una nova setmana europea amb dos partits. Demà dimarts es començarà a disputar la setena jornada europea amb els partits Maccabi Efes, Panathinaikos, Khimki, Baskonia, Madrid i Unicaja Žalgiris. El Barça, 12è a la classificació amb dues victòries i quatre derrotes, necessitat sí o sí a l'Euroliga, jugarà dimecres a la pista del Bros Bamberg alemany a les 8 del vespre. En la 8a jornada de l'Euroliga, el Barça-Lassa rebrà divendres el València Bàsquet. I es dona la casualitat que el conjunt xe també serà el rival dels blaugranes aquest proper diumenge en la 9a jornada de la Lliga Endesa. Seguim amb la 8a jornada de la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Una 8a jornada de la Lliga Endesa que, més enllà de la victòria del Barça-Lassa a la pista del Real Madrid, també ens ha deixat la primera victòria històrica, victòria del San Pablo Burgos a la Lliga Endesa, després de derrotar 82-86 a Luka Murcia. En parlarem aquesta setmana aquí al Bàsquet al Dia. L'únic equip que segueix sense estrenar-se amb un 0-8 és el Betis. L'equip andalús sortia escaldat ahir d'Andorra després de perdre per un contundent 96-68 després d'una gran segona meitat dels homes de Joan Peñarroya.
Després de perdre el partit del Joventut com l'altre dia, doncs la victòria d'avui és molt important. Perquè venia el Betis, que no ha guanyat, però el Betis té un equip de jugadors molt importants. Molt importants, i que la nostra duresa i la nostra persistència defensiva doncs, han fet que al final segurament ells es deixessin, entre cometes, anar una mica, però això ha sigut gràcies a que nosaltres hem estat insistents amb el nostre treball defensiu. Si els haguéssim deixat jugar, doncs, un equip amb molta qualitat.
Del partit d'ahir, destacar el debut de l'americà Chris Copeland i el partidàs de Jack Blasic, 27 punts, 29 de valoració.
It's a very important game for us. After a loss last week against Juventud, tough loss, we needed that win in Liga Endesa, and we got it. We played like a team. We had a very good defense, especially in first quarter and second half, so we're going to keep on going, and I hope we show this kind of game against Unix. It's just a moment, you know, a moment. Drew passed me the ball, other teammates passed me the ball, I just had to score, so everybody will have a good scoring night. Today was mine, but next time it's going to be someone else.
Doncs ja que Blasic parlant de la seva actuació, dient que vaja, que en propers partits seran altres companys, segur els que acabaran apareixent, però de moment és ja que Blasic que està tirant del carro en atac en aquest inici de temporada en el Morabanc Andorra, i un jugador, l'eslové, que també l'escoltàvem parlar de la importància de la victòria d'ahir després de la dura derrota a Badalona, i que espera que tingui continuïtat en els propers compromisos del conjunt andorrà. També podem escoltar Guille Colom, que va posar ahir la cirereta al partit de la victòria amb un triplàs des de 8 metres.
Triomf. Bo a casa, amb l'afició que s'il·lusionés i bueno, jo crec que hem fet un gran partit i estem molt contents del nostre rendiment, no?
A nivell personal, quan jugues, quan surts, no ho desaprofites, no falles?
No, bueno, estic sempre entrenant fort per estar preparat, no? Pues, amb aquests últims anys ja he après que bueno, has d'estar preparat per qualsevol oportunitat i no hi ha excuses, no? Encara surtis dos minuts, cinc o deu, has d'intentar fer el teu joc i jo és el que intento sempre que surta. No?
I ara que hagis sense temps per recuperar a Rússia.
Sí, bueno, pues a veure si podem treure una bona victòria fora i bueno, sabem que és un rival difícil, però crec que si fem la nostra feina podem guanyar.
Doncs el proper repte del Morabanc Andorra serà dimecres a la pista de l'Unix Kazan a Rússia en el partit corresponent a la sisena jornada de la Eurocup, primera de la segona volta, un nou duel entre els germans Colom. I qui ahir no va poder sumar la tercera victòria és el Divina Joventut. L'equip de Badalona perdia 87-77 a la pista del Baskonia. La classificació de la Lliga Endesa queda de la següent manera, amb 7 victòries Madrid i València, amb 6 Barcelona, Obradoiro, Fuenlabrada, amb 5 victòries Herbalife Gran Canària, amb 4 Unicaja, Tecnicón de Zaragoza, Iberostar Tenerife, Baskonia, 3 victòries Guipúzcoa, Morabanc Andorra, UCAM Múrcia, Movistar Estudiantes, Bilbao, 2 victòries Divina Joventut i en descens el Burgos amb 1 victòria i amb 0 victòries al Betis. I en aquesta recta final del bàsquet del dia encara hem de parlar dels 25 anys de la Fundació del Bàsquet Català.
Viu amb Ràdio Estel.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu. Emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Divendres a l'Hotel Plaza de Barcelona, la Federació Catalana de Bàsquet celebrava el 25è aniversari de la seva fundació, va retre un homenatge als seus impulsors, també va homenatjar els jugadors sèniors que porten més anys defensant un mateix escut, una mateixa samarreta, també es van repartir els premis de periodisme que en la seva tercera edició van recaure en Víctor Labañi de TV3, Xavier Prudés del diari Regió 7, Miguel Lois de Full Bàsquet, i un servidor, presentador i director de Bàsquet al Dia, i des d'aquí, òbviament, des d'aquests micròfons, agraïa a la Federació, a la Fundació pel reconeixement, a tota la gent que fa possible Bàsquet al Dia, i agrair a Ràdio Estel i Endesa la confiança durant totes aquestes temporades. Que aquesta ja és la cinquena de Bàsquet al Dia en antena. Joan Guiu, vicepresident de la Fundació del Bàsquet Català, què tal, bona nit?
Hola, bona nit.
Una gran festa del bàsquet, la que es va viure divendres passat a l'Hotel Plaza de Barcelona.
Sí, va ser una extraordinària trobada a parer de tots els assistents i dels que vam estar allí per celebrar, commemorar, vaja, el 25è aniversari de la Fundació, valga la redundància, de la Fundació del Bàsquet Català.
I d'aquests 25 anys que se commemora de la creació de la Fundació de la Federació Catalana del Bàsquet Català, d'aquests 25 anys, què destacaria?
Bé, destacaria moltes coses, esclar, seria interminable, però és una tasca, diguem-ne, silent, callada, d'anar fent. Bàsicament, el primer que va ser constituir un arxiu. Un arxiu recollint ja dels molts elements que teníem a la Fundació i classificar-los. Hi ha elements fotogràfics, hi ha elements en paper, hi ha un arxiu gràfic, un arxiu informàtic, hi ha una història oral, hi ha documents, etcètera. Documents que hi ha doncs la biblioteca, història de l'olimpisme, del bàsquet espanyol, del bàsquet català, sobre tècniques d'entrenament, sobre instal·lacions, sobre història dels clubs, hi ha molts llibres sobre la història dels clubs, una hemeroteca importantíssima, amb més de 15.000 exemplars i 800 títols, que hi ha pues, coses com la mítica revista Rebote. En fi, hi ha també un aspecte, en el llarg dels anys hi ha donacions, hi ha persones particulars o clubs que donen els seus arxius, i jugadors que han recordat emblemàtics com el de Maria Soro, o el mateix president Joan Fa, o clubs com el Jacques de Sant, o els Mesos de Gràcia, que han donat doncs, arxius, etcètera. I també persones particulars no tan conegudes, però com el Miquel Àngel Solonier, és molt conegut al Junts de Barcelona, sí. Com el Miquel Albanell, el mateix Pere Sus, secretari general de l'Esport i expresident de l'Espanyola i de la Catalana. Aquestes persones han donat molts documents, medalles, gestes de tot. És que ja és molt llarg, no?
Sí. Un dels objectius de la Fundació, senyor Guiu, és preservar el bàsquet català?
Els objectius, bàsicament, en la Fundació són tres. Preservar el ric patrimoni del bàsquet català, que és de tot això que sí. Vaig explicar. També hi ha pel·lícules, això és impressionant, les pel·lícules que han dels anys de la Tricop, i d'això. Fomentar i promoure el bàsquet amb accions de la pròpia Fundació o, inclús, en llocs, un dels objectius bàsics és portar el bàsquet a llocs on no hi és. És a dir, barris desmillorats, barris o ciutats petites, llavors la Fundació va allà, porta monitors, engega entrenaments, engega petits nuclis, i quan això ja està assolit i arraigat, pues, constitueix un club. I la Fundació retira i aquest club funciona. Uh-huh. I una altra cosa també és, el tercer objectiu, reconèixer persones i entitats de llarga trajectòria de servei i dedicació al nostre esport, al nostre esport, i els nomenem com a història del bàsquet català. Uh-huh. Això ja l'any que ve, precisament l'any que ve, commemorem la 25a festa de la història del bàsquet català. Tenim més de 400 persones nomenades històriques, que són persones de tot nivell i condició. No cal que hagin sigut grans jugadors internacionals, etc. Hi ha persones com, per exemple, delegats de club, o persones que en petits indrets, recordo ara a Mercè Guix, allà a Candelano, fent una tasca impregnant, ja s'ha desaparegut malauradament, amb els nens de les terres d'aquelles comarques, doncs, i tot això són persones que reconeixem, mereixen ser reconeixer. Sense elles, el bàsquet català no hagués assolit el nivell i ho reconeixem com a dia.
Acabo amb una darrera qüestió, senyor Guiu, perquè el gran projecte, el gran objectiu de mirant al futur és la... El Museu del Bàsquet, no? Que en principi hauria de ser una realitat, el Museu del Bàsquet Català, el 2023, ubicat a l'edifici del Màgic de Badalona.
Sí. Bé, això és una vella aspiració, com el president fa, diu, reconeix, i en cada entrevista i cada oportunitat que té ho explica. De fet, el museu ja existeix. A la seu de la Fundació tenim un petit museu. Tenim un petit espai i hi ha un museu amb algunes peces, siguin joguines, siguin samarretes, siguin cartells històrics, siguin documents, siguin llibres. Tenim una biblioteca magnífica a la seu de la Fundació. Tot això està lleugerament exposat. Tenim visites de veterans, tenim visites d'escoles, però és un indret molt minso, molt petit. Llavors, persones de rellevància, com el president fa, s'han mogut i han aconseguit un acord amb l'Ajuntament de Badalona per, en un espai ampli, molt gran, constituir la seu permanent d'un museu, però un museu modern, un museu no solament per posar coses, sinó interactiu, amb projeccions permanents, en tot el que tots els instruments, eines que els mitjans de comunicació audiovisuals, etcètera, moderns, perquè sí. Tenir una fita que esperem que l'any 23, això és una data que perquè l'any 23 farà 100 anys de la Constitució de la Federació Catalana, i malgrat el museu sigui de la Fundació, és igual. Federació i Fundació són dues entitats que es complementen, i per tant aquest és el somni, però el 23 tenir-lo. La feina serà ingent, però serà un museu realment d'un nivell que el que desitgem és que no hi hagi, que sigui el millor d'Europa.
Doncs esperem que sigui una realitat aquest museu el 2023 a l'edifici del Màgic Badalona. Senyor Joan Guiu, vicepresident de la Fundació del Bàsquet Català, gràcies per passar-se pel Bàsquet al Dia i enhorabona per la feina, molta feina que fan pel bé del bàsquet català.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió i també a tu felicitats pel el lliurament del teu premi ben merescut el tenies.
Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Òscar.
I abans d'acabar encara dir-vos que Gary Neal, jugador del Saragossa, MVP de la 8a jornada amb 32 de valoració, Sergi Vidal, 14è jugador amb més partits jugats de la Lliga Endesa. Bojan Dublevic s'ha convertit en l'estranger amb més partits al València Bàsquet, a l'Alé Port, 8a jornada, victòries del Prat Manresa i Barça B, derrota del Força Lleida. El Berogán segueix sent el líder imbatut amb un 8-0, seguit per Manresa i Prat amb un 7-1. a l'Alep Plata, vuitena jornada, victòria de l'Hospitalet i derrota del Martorell. A la Lliga Femenina 2, victòria de Lima Horta, del Joventut Les Corts i del Barça CBS contra el Segle XXI. I a la Lliga EVA, el Masnou i el Vic són els líders dels dos grups. A la selecció femenina de Lucas Mondelo, jugarà dimecres a Valladolid contra Holanda el segon partit de classificació per l'Eurobàsquet 2019. El primer el van guanyar derrotant 42-92 a Bulgària. I a la NBA, els Celtics van igualar o igualen la seva tercera millor ratxa en els últims 30 anys i ja van 12 victòries consecutives. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.